el condemnaves a menys de 2 anys amb l'argument de color, i aquest ja sempre, home, cuidado, li han posat una pena de 4 anys i mig. O sigui, que ha de fer bondat, eh? Vull dir, si torna a delinquir, ha de fer informes semestrals, ha de fer un any... O sigui, compte que diguem-ne, li tenen el peu al coll. I, home, què és primer, el corruptor o el corrupte? A mi m'agradaria compartir amb els oients una història que vaig viure de primera mà amb un membre de la meva família, que era un enginyer de ponts i camins, que bé, tota la vida havia treballat amb empreses de per aquí, i el va contractar una empresa estrangera amb el encàrrec explícit d'anar a aconseguir obra pública a les administracions. Va dir, com no hi ha altra manera d'aconseguir-ho que anar amb un maletí, ja tenim assumit que si t'enganxen t'hem de pagar l'advocat. Però és que no hi havia l'opció d'anar. Però, llavors, a veure, hi ha molta gent, diguem-ne, que és corruptora a la força. O sigui, diguem-ne, que el corrupte no deixa opció. Llavors, és clar, això de presentar intentar presentar l'Avalos i el Koldo com dues donzelles enredades pel viciós Aldama, doncs jo més aviat m'ho imagino al revés, que si l'Aldama volia aconseguir certes coses, doncs diguem-ne, la manera de licitar era pagar-li els entreteniments. Llavors, diguem-ne, no siguem tan indulgents, a part de que sí, jo crec que la col·laboració amb la justícia mereixerà el judici moral que mereixi, però des d'un punt de vista penal, vull dir, si tu el que vols és aflorar delictes, bueno, pues escolta, serà pel que sigui, però si el que canta el fulano és comprovable, verificable i ajuda a esclarir el cas, jo no veig malament que tingui beneficis. Igual que passa, doncs, amb la gent que està a la presó i que en el moment que admet la pena i tal, pues pot tenir permisos i pot tenir de tot. És el nostre sistema. No cal anar als Estats Units, Vicent.
A mi em sembla un escàndol.
Fins ara no, eh?
La benevolència amb un corruptor que, recordem, s'ha fet milionari sent corrupte. S'ha fet milionari, ha guanyat 3,7 milions d'euros en un moment on morien milers de persones a tot l'estat per la pandèmia. I el tribunal no només li permet no entrar a la presó, sinó que a més li permet continuar sent milionari amb els diners de tots els contribuents. A mi em sembla un escàndol majúscul que no hagi ni tan sols de tornar els diners que ha robat. És així. O sigui, és així de greu. I per tant, entenc que hi hagi una sentència que assenyali que quan un ministre o quan un dirigent polític es corromp, això genera una gran desconfiança i una gran desconnexió de la ciutadania en les institucions públiques. Això és cert. Això és lamentablement així de cert. Però també genera una desconfiança brutal vers el poder judicial que un personatge com aquest, que per cert, i avui el diario.es ho recorda molt bé, només va col·laborar amb la justícia quan ja hi havia totes les proves a sobre de la taula.
És
a dir, quan Luco ja tenia tota la trama, diguem-ne, dibuixada, que per tant no va ser un senyor que es va penedir i va anar a aixecar la catifa davant dels tribunals. No, no, primer el van enxampar.
Home, clar,
i després ell va decidir cantar la Traviata, recordem, un senyor que ha demanat explícitament el vot per PP i per Vox. I que, a més, es permet el luxe de sortir al Suprem
encara,
i convidar...
Encara no és delicte, eh?
Convidar...
De moment, vaja,
no.
Demanar el vot per
no, però és significatiu,
per PP,
però és significatiu del personatge, perquè aquí
sí.
La justícia el que està transmetent és si tu col·labores amb certs partits polítics i ajudes a caure... Sí, i ajudes a fer caure un govern com és el de Pedro Sánchez, tu obtens beneficis penitenciaris.
Home, un govern...
I és el que estan transmetent a la resta
un govern
de persones que hauran de declarar en altres
fons. Ens hem deixat una parauleta. No, és que no és
ficar
un govern a capritx.
No, i jo aquí...
Aquests senyors han anat a la presó per corruptes,
no
per puteros, per lladres...
Ara, jo no disculpo, no disculpo ni a Ábalos ni a Koldo. No els disculpo,
no
per descomptat que no.
Bueno...
I ara parlarem de la derivada política.
Bueno, no és un delicte.
No, no és un delicte.
Aquest partit predica l'abolició de la...
Anna, jo no disculpo. És més, he dit que quan els partits polítics o quan dirigents polítics es corrompen, el càstig ha de ser exemplar, perquè, evidentment, es produeix una escletxa molt gran amb la societat. Però també dic que la justícia és la primera que està dinamitant l'estat democràtic en aquest país.
Jo no estic d'acord.
Sí, una mica en relació amb el que deia el Vicent, no? Aquest nou marc que s'imposa a partir d'aquest cas. No? És un nou marc en què la figura, diguem, de l'arrepentit doncs passa a ser molt important, etc etc. Aquí el gran dubte és, aquest és un nou marc per tothom? O és un nou marc que només s'aplicarà amb els casos que hi ha en marxa que tenen com a objectiu? Sigui com perquè s'ho mereixen o no, eh? Però que poden acabar tenint repercussions que tombin el govern? Aquest és el dubte fonamental. Aquest nou marc s'aplicarà amb els casos que afecten a González Amador, amb, amb tots els casos que afecten al PP, etc etc, o es quedarà en aquest marc del Suprem, l'Audiència Nacional, en els casos que afecten el govern? Bé, aquest és el gran dubte que veurem i que immediatament té una derivada política. Jo no sóc jurista, no m'atreveixo a comentar què em semblen a mi la sentència, per alguna cosa ja diguem els juristes, però la derivada política és indiscutible. Hi ha una derivada política en aquí. Els que creuen que Espanya és un estat de dret exemplar on no hi ha problema, doncs veuen una sentència tècnica i justa i que de cop i volta el que denuncia la corrupció doncs és tractat com es mereix o com als Estats Units, i de l'altre costat, cada vegada hi ha més gent que, si poses aquesta sentència, que crec que hi ha elements de desproporció, tot i que insisteixo que jo no m'atreveixo a jutjar-la, però no només amb el tema de l'Aldama, sinó en altres casos, elements evidents de desproporció, i en el mateix context de l'actuació del jutge Peinado i d'altres casos, doncs fa que cada vegada hi hagi més gent que dubta d'un element fonamental en tota democràcia, que és els tribunals.
9 i 6 minuts, som a l'Àgora del matí de Catalunya Ràdio, de seguida tornem.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Íntim i únic. Can Reon Festival. Música d'avantguarda, però també art i gastronomia. El 27 de juny a Tiana, al Maresme. Matthew Herbert i Momoko Gil, Lina i el Marco Mesquida i més artistes a descobrir. Com descobriràs Can Reon? Una petita joia de festival. Guarda'm el secret, eh?
Atenció, ens comenten per l'orellera que arriben els fitxatges d'última hora del Com Viatges. La selecció dels millors viatges al Carib amb fins a 600 euros de descompte venen a seure a la banqueta els teus plans de sempre. Reserva ja el teu estiu i aprofita les últimes places a Punta Cana, Riviera Maya i més destinacions amb nens gratis o grans descomptes. El Com Viatges. Sabem de viatgers.
Quin relax el jacuzzi. Perdó, quan n'he de sortir?
Quan vulgui.
Que bé. Però, i si m'hi vull quedar moltíssim més temps?
Tot el temps que vulgui.
I totes les bombolles que vulgui?
Totes les bombolles que vulgui.
I tot el relax que vulgui?
Vostè és la guanyadora de l'Eurojackpot, no? Doncs tot el relax que vulgui.
Amb pots de fins a 120 milions d'euros, les coses bones duren forever. No et quedis sense Eurojackpot de l'11. Aquest dimarts, per només 2 euros, pot de 74 milions. Milionari forever.
11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
Evita riscos i sancions per tenir una cuidadora sense contracte. Els teus pares es mereixen el millor. Amb l'atenció dels teus familiars no te la juguis. Aposta per Cuideo. Sabies que el 2050 una de cada quatre persones tindrà problemes de pèrdua auditiva? Estudia el grau en Audiologia General de la UBIC, UCC, i sigues l'audiòleg que les ajudarà a sentir-hi més i millor. Parlem del teu futur. Escriu-nos a ubic.cat/cadem.
La ciència diu que per ser expert en alguna cosa es necessiten 10.000 hores. A Audi en portem 262.800 des que vam llançar el primer híbrid endollable en sèrie d'Europa. Gamma i Hybrid d'Audi. Arribar abans ens fa arribar més lluny. Xarxa de concessionaris oficials Audi.
Hola, familia. Soy Carlos Arguiñano. ¿Sabéis por qué mi súper es el número uno en calidad-precio? Porque tiene ofertas como esta.
Ara, a Lidl, la teva síndria ratllada sense llavors té un superpreu imbatible. Només a 0,59 al quilo. Lidl, val la pena.
Informació del zoològic. Es prega el propietari del vehicle gris aparcat al recinte dels babuïns que retiri el cotxe, ja que està interrompent el seu ritual d'aparellament. Si no ha trobat lloc per aparcar, descarreguis l'app de ParkClick i reservi aparcament allà on vagi. Estalviarà temps i diners.
Troba el teu lloc amb ParkClick.
Angie Ange!
Ho veus?
Okay.
L'Angie Ange. Això és molt nostre.
Molt.
Tan nostre com dir... Posarem llum?
A la foscor.
O com dir... Aventureres? Aventurers?
Ens hi apuntem o què?
Què dius?
Saps que és molt nostre, també?
Sou molt bona gent!
Silenci.
Per nostre, el Clara i Carlos, TV3, Washington.
O el Catalunya Ràdio.
I el mític, encara més, i encara més, i encara més!
Te n'adones? Tot el que hem viscut a TV3, a Catalunya Ràdio, a la plataforma 3CAT, forma part de nosaltres.
I que així sigui, per anys i anys. 3CAT.
Molt nostre.
Avui, a l'Àgora del matí de Catalunya Ràdio, la periodista del Periódico de Catalunya, Sara González, el periodista Vicent Sánchez, el periodista i soci de la revista Alternatives Econòmiques, Pere Rossinyol, i la periodista Anna Grau.
Encara que...
Seguim a l'Àgora del matí de Catalunya Ràdio amb el Vicent Sánchez, la Sara González, el Pere Rossinyol i l'Anna Grau, abordant amb tots els detalls que puguem aquesta situació de, arran de la sentència del Casavalos. Ja dèiem que hi havia dues grans dimensions. La jurídica, que és la que estàvem començant a analitzar, i ara ho dèiem també, hi ha una dimensió política. Podem saludar aquesta hora Francesc Marc, Álvaro, diputat d'Esquerra Republicana al Congrés. Senyor Álvaro, com estem? Molt bon dia.
Molt bon dia. Què tal?
Avui ja una mica més en fred. Quina valoració en fa d'aquesta sentència?
Doncs, d'entrada, constatar que el PSOE ha de donar explicacions. No té altre remei. Jo penso que ja fa tard. I per bé que demà tindrem a la cambra el president Sánchez, em fa l'efecte que el dèficit d'argumentació per part dels socialistes és notable. I recordem que quan la corrupció no genera explicacions, això crea desconfiança. I la desconfiança és un forat per on entra, entre altres coses, la ultradreta.
Això els fa canviar, d'alguna manera, el suport al govern espanyol, el que han mantingut fins ara, com a mínim?
Nosaltres som on érem, perquè ja vam comentar que la nostra línia vermella era la financiació, el finançament anòmal del Partit Socialista, cosa que amb aquesta sentència no hi té res a veure. Però, evidentment, som amatents a tot el que està passant, perquè cada dia pot haver-hi un gir de guió que ens demani repensar la nostra posició.
No li demanava això perquè em posava l'accent en les explicacions del PSOE. Si aquestes explicacions no arriben, o les de demà, les que dona Pedro Sánchez, són insuficients, la línia vermella continua sent la mateixa. No canviaria res a no ser que aparegués indicis o sospites o acusacions de finançament irregular.
Nosaltres anem fent el check-in dia a dia, i més en una situació en la que, podríem dir, la realitat va mutant com un monstre constantment. Vull dir que les històries van generant històries i alhora, al seu torn, van generant noves responsabilitats. I a partir d'aquí, la nostra obligació com a representants de la ciutadania és col·locar-nos cada dia en un canvi. I els canvis d'aquí al setembre poden ser molts.
Anirà a preguntar-li justament per això. Vostè que està al Congrés, vostè que està a Madrid, vostè veu viable esgotar la legislatura?
La qüestió és com l'esgotem. Com l'esgotem. És a dir, si és només anar tirant per arrossegar els peus, això crec que crea no només desconfiança, sinó crea antipolítica. Per tant, es tracta de donar contingut a aquests mesos que manquen fins als comicis. Donar contingut, què és per nosaltres, la gent d'Esquerra? Doncs legislar en polítiques al servei de la gent. Habitatge, mobilitat, llengua, tot el que tenim a les carpetes nostres, començant per la carpeta molt important del finançament. Si no podem donar contingut, si tot això és simplement una mena d'inèrcia moribunda, incomplim el nostre mandat, que és el de servir la ciutadania.
Clar, però tot això s'aprova amb el suport d'aquí. Perquè el suport ara mateix del govern socialista és, per ser suau, fràgil.
Sí, si m'ho permeteu, és fràgil des del minut 1 de la legislatura. El no canvia la fragilitat, el que canvia és el soroll. I canvia una altra cosa, l'ombra de sospita i la necessitat d'explicacions, però la fragilitat la tenim des del primer moment que ens vam constituir com a cambra.
Poc més accentuada precisament per això, per aquest soroll i per aquesta situació, no?
Sí, però numèricament és la que és, perquè fins i tot el Partit Nacionalista Basc, que va demanant eleccions cada dia, no està tampoc per canviar de cavall. Vull dir que aquí jo distingiria la retòrica dels números. Som on som tots, eh?
Una altra de les situacions que l'estàvem analitzant ara aquí a l'Àgora és aquesta situació, aquesta diferència entre la duresa de la pena de l'exministre Ábalos i el fet que el comissionista, que Víctor del Dama, doncs s'estalviï la presó, li acabo aquesta condemna de 4 anys i escaig, però sospesa, argumentant precisament la seva col·laboració amb la investigació. Com veu vostè això, aquesta diferència?
Em sembla que no cal ser molt perspicaç ni conèixer molt les profunditats de l'Estat per entendre que la cúpula judicial vol fer arribar un missatge a qui calgui. I penso que la situació del Dama és aquest missatge. Un missatge que, per cert, si m'ho permeteu, no només no entra a presó, sinó que se li perdonen els diners que va robar. la qual cosa em sembla més, podríem dir, insòlit.
Però el missatge quin és que s'envia?
Bueno, és evident que qui hagi de col·laborar, col·labori, perquè això té premi.
És a dir, que en els possibles casos, en els possibles informadors de casos que també afectin a Pedro Sánchez, que Julio Martínez, per dir alguna cosa, faci el mateix.
Sí, em sembla que és molt evident. Mm.
En quina situació et deixa, segons vostè, això, la justícia espanyola?
Bé, nosaltres ja coneixem molt bé la gent d'Esquerra, la justícia espanyola, com és. Dit això, jo tinc un gran respecte per molts jutges que fan la seva feina en tot l'estat i que són gent, diguem, perfectament professional. Però quan parlem de la cúpula de la magistratura i sobretot de la cúpula a Madrid i de les altes instàncies, sabem que hi ha en aquest lloc exactament ubicat un sector que es dedica doncs, al que es dedica. Es dedica a l'ofert, es dedica a fer política partidista, es dedica a seguir el dictat de José María Aznar, el que puede hacer que haga, i això és una evidència. Alhora, però, això conviu amb una altra realitat, que és la corrupció sistèmica en els dos grans partits de la restauració borbònica que estem vivint. És a dir, PP i PSOE són partits que, quan porten molts anys governant, entren en la corrupció. I això és una evidència. Alhora, hi ha l'ofert. I cal anar amb pinces per determinar què és cada cosa. Ho podem dir, si m'ho permeteu, jo parlo com a representant aquí al Parlament d'un grup, Esquerra Republicana, que amb 95 anys de vida no té casos de corrupció. Per tant, ho podem dir amb la veu molt alta.
Justament això, ara que comentava el fet de la Laufer, una altra de les notícies de la setmana és aquest expedient que el Consell General del Poder Judicial ja ha començat a obrir el jutge que investiga la dona del president Pedro Sánchez, que investiga Begoña Gómez, per fer aquell suggeriment, o per apuntar, vaja, per escrit, a més, que els escortes, que són policies nacionals, podrien ajudar-la a fugir. Això seria un exemple del que deia?
Bé, jo em sembla que el cas de Peinado és ja directament la dimensió desconeguda. Em sembla que hem arribat a tots els territoris de la novel·la del realisme màgic, perquè també forma part d'aquest realisme màgic que l'escàndol sigui la seva consideració sobre el que faran els escortes, que evidentment és escandalós, però no és el més escandalós. El més escandalós és com Peinado ha construït tot aquest cas. De tota manera, a mi em fa gràcia perquè... Es demostra que Peinado, quan toca una estructura profunda de l'Estat, com és les forces de seguretat, acaba rebent. Podríem dir que ara hi ha una batalla entre durs i gent més dura, encara, entre ells mateixos.
El Francesc Marc Álvarez, diputat d'Esquerra Republicana al Congrés. Senyor Álvarez, moltíssimes gràcies i molt bon dia.
A vosaltres, una abraçada.
I encara hi afegim una peu més, que és Iona Belarra, la secretària general de Podem. Senyora Belarra, com estem? Bon dia.
Bon dia, com estàs?
Marca un abans i un després en les relacions de Podem amb el PSOE, aquesta condemna d'ahir?
Bueno, nosotros tenemos una distancia sideral con este gobierno desde hace muchísimo tiempo, principalmente desde que pactaron el Consejo General del Poder Judicial con la derecha más corrupta y también desde que impulsaron el mayor rearme de la historia de este país, dedicando el dinero que debería ir a la sanidad y a la educación a comprar armas y tanques porque así lo ha mandatado Donald Trump. Pero es cierto que desde mi punto de vista la sentencia de Ábalos del día de ayer es definitiva, en la medida en que yo creo que no se entendería que el número dos de Pedro Sánchez durante muchísimo tiempo fuera condenado a 24 años de cárcel y no pasara nada después de eso, porque yo creo que no hay una conciencia, por lo menos en la política institucional, así lo siento yo, más allá de Podemos, de la enorme decepción que esta situación está generando en muchísima gente progresista que confió en Pedro Sánchez, que pensó que votar a Pedro Sánchez implicaba conseguir derechos y lo único que se está encontrando es corrupción, especulación con la vivienda que ha generado la mayor crisis de vivienda de la democracia y, como decía antes, el mayor rearme que ha vivido nuestro país en toda su historia.
Deia una sentència definitiva i que no s'entendria que no passés res. Què hauria de passar?
Bueno, yo creo que esa pregunta tiene que contestarla Pedro Sánchez, porque lo que no puede ser es que se esté produciendo esta decepción sin precedentes y no ocurra absolutamente nada. O sea que yo creo que nuestra labor también es no normalizar que el PSOE es corrupto, que se han llevado a cabo con las herramientas del gobierno, que yo creo que esa es la clave también que la gente tiene que entender, que no tiene sentido que se haya utilizado las herramientas del Estado, del gobierno, para enriquecerse, para meter la mano en la caja, y el presidente del gobierno y el PSOE hagan intenten dibujar una especie de cortafuegos, cuando es evidente que el incendio lo ha arrasado todo. Y es evidente que estas personas solo pudieron hacer eso porque tenían acceso al gobierno y porque tenían acceso al presidente. Yo creo que normalizar esto, lo que nos lleva es a que después la derecha normalice, como se ha normalizado también en España, la corrupción como forma de gobierno del bipartidismo. Yo creo que para poder criticar la corrupción del Partido Popular, que nadie la niega, y yo lo he dicho muchísimas veces, el Partido Popular es el partido más corrupto de Europa, tiene decenas de casos de corrupción, y cada vez que tienen oportunidad utilizan las estructuras de la administración pública para beneficiarse legal o ilegalmente, pero eso no, la solución a eso, la alternativa a eso, no puede ser corrupción del PSOE. Yo creo que es evidente que lo que tiene que pasar en este país es que podamos, de la mano de la gente que se está organizando, de los movimientos sociales, de todas las compañeras, de las profesoras y profesores que están lanzando las movilizaciones en Cataluña, en el País Valenciano, con con esa defensa de la educación pública, con todos los sectores de precariedad laboral y trabajadores y trabajadoras que se están organizando porque los salarios no dan para nada, pues dándole la mano a esos sectores, como hicimos en el 15M, como hemos hecho las feministas en el 8M, construir una alternativa para que la izquierda esté fuerte, porque en este país las mejores cosas que han pasado, y yo creo que ahí el trabajo que hicimos Podemos, Esquerra Republicana y H. Bildu fue muy importante en la pasada legislatura, porque de esa alianza y cuando la izquierda estaba fuerte a nivel estatal es cuando han pasado cosas que nunca habían pasado en este país y que son buenas para la gente.
Però vostè, per exemple, seria partidària d'avançar eleccions?
Es que eso va a depender exclusivamente del presidente Sánchez, de nosotros.
No, però vostè, si depengués de vostè, és a dir, si vostè em diu alguna cosa ha de passar, alguna cosa s'ha de fer, aquesta alguna cosa, entre les diferents opcions, una seria de dir, doncs, escolteu, mira, anem a eleccions i a partir d'aquí ja veiem què passa.
O sea, yo creo que, bueno, nosotras en Podemos siempre lo hemos dicho, somos demócratas y pensamos que darle la palabra a la gente siempre es buena idea, en el sentido de que la gente participe, nunca debe darle miedo a ningún demócrata. Pero yo creo que el problema que tenemos es que el PSOE ha decepcionado de una manera tan profunda a la gente progresista que toca hacer una reflexión también del resto de socios del gobierno, ¿no?, en esta legislatura, sobre si ha tenido sentido, sobre si ha sido útil apoyar al PSOE a cambio de nada, ¿no? Que yo creo que es un poco la dinámica que se ha implementado en esta legislatura, desde que Pedro Sánchez echa a Podemos del gobierno y renuncia a transformar. Básicamente el mensaje de echar a Podemos del gobierno es: si tú viniste al gobierno a hacer lo que dijiste que ibas a hacer, como es el caso de Irene Montero, si tú conviertes el feminismo en leyes, si tú haces ruido, si tú das la pelea, te echo, porque aquí no se va a hacer nada de lo que la gente está esperando. Y claro, mucha gente pensaba, yo creo, que esta legislatura se iba a parecer más a la pasada legislatura. Y lo que se está encontrando es que cuando solo manda el PSOE y solo manda Pedro Sánchez, lo que tenemos es corrupción, especulación con la vivienda y rearme. Y eso no es lo que la gente esperaba. Entonces, la decepción es tan profunda que yo no sé si el PSOE está siendo consciente de hasta qué punto su corrupción, su rearme, su especulación con la vivienda es auténtico disolvente progresista que va a hacer que la derecha tenga una autopista, una autopista de 6 carriles para llegar a Moncloa, y eso es lo último que puede pasar. Por eso yo creo que hay que organizarse y que la izquierda tiene que estar fuerte en estas elecciones generales para construir una alternativa, porque los grandes problemas que tiene este país de corrupción, de democratización de la justicia, de que ahora mismo la gente está viendo cómo en la televisión, en el Congreso, solo se habla de la corrupción del PSOE, de la visita del Papa, y en realidad de lo que le preocupa a la gente, que es que no puede pagar el alquiler, que da igual el súper en el que compres, que es imposible hacer una compra por menos de 50 euros. La gente está viendo eso y ve que de sus problemas, de lo que de verdad le preocupa a esas familias, no se habla en ningún sitio. O sea, la desconexión que hay Yo solo la vi en el año 2011, justo antes del 15M, la desconexión entre de lo que están hablando los políticos, ¿no?, con el PP y el PSOE tirándose los trastos a la cabeza, y lo que le pasa a la gente, de lo que habla la gente en los bares y por la noche con sus familias, no tiene nada que ver.
La Iona Belarra, secretària general de Podem. Senyora Belarra, moltíssimes gràcies, que tingui molt bon dia.
Moltes gràcies, bon dia.
Hem abordat aquestes dues dimensions, la jurídica i la més política. Anna, et devia la paraula.
A veure, jo... A mi em sembla força ridícul fer aquest discurs i, en canvi, amagar l'ou quan et pregunten, bueno, llavors haurien d'anar a eleccions o no haurien d'anar a eleccions? Dius, clar, és que això... Però, a veure, per tornar al tema que parlava abans de corruptors i corruptes, a veure, jo no crec que els jutges en el PSOE li tinguin mania. Vull dir, hi haurà jutges que el PSOE tenen mania, també hi ha jutges que el PSOE tenen mania. És que quan t'enganxen amb el carret del gelat, t'enganxen amb el carret del gelat. I voldria recordar que la figura del penedit a vegades doncs, ha tingut... No sé, per exemple, el cas de la Laura Borràs, que és un delicte molt agafat amb pinces, tan amb pinces que si no hi hagués un email d'ella admetent els fets, probablement mai l'haurien pogut condemnar i inhabilitar. Però allà la justícia va arribar a un acord amb l'altra part, amb l'amic de la Laura, que es ve... i aquest també se'n va anar, diguem-ne, perquè això és molt habitual. I jo crec que els polítics haurien de mirar més amb qui es relacionen i per cert, també m'agradaria matisar el senyor Francesc Marc Álvaro, que diu que el PP i el PSOE són... Bé, tothom que governa molt de temps, per Convergència i Unió, partit que em consta amb el que el senyor Francesc Marc Álvaro estava molt familiaritzat, també té un historial potent, eh? Vull dir, parlem de seus embargades... per ordre judicial, i concretament això que Esquerra no té cap cas de corrupció, bé, encara no hem aclarit on han anat a parar els 147 milions de la DGAIA, va empezar a hablar, i em sembla que el Joan Ignasi Elena també té algun... també li reclamen no sé què Altafulla. Vull dir que a veure, que aquí tampoc fem... A veure, la corrupció sistèmica, per desgràcia, és un problema fort en aquest país, sí que va associat a que la gent faci molt que mana, tot i que en el cas de l'Àvalos, bueno, ell portava poc temps, però ell semblava ser del tipus aquest cutre, de dir, si no ho faig semblaré tonto, no? Llavors jo penso que hauríem de ser igual de sabers, vingui d'on vingui, vingui del partit que ens agrada, vingui del partit que no ens agrada, i sí, és una mena de delicte que si ningú canta és molt difícil de demostrar. I sí, els penedits davant de la justícia ho solen ser perquè els han enganxat i volen millorar la seva situació, però això no disminueix, diguem-ne, la gravetat del delicte original. Vull dir, tot això semblen excuses de mal pagador per no mirar els fets a la cara.
Jo crec que sí que hi ha... Sí que ja l'heu fet, i sí que ja... Discrepe, eh? No passa res, són percepcions diferents respecte a la senyora Grau. És a dir, sí que hi ha un grup de jutges instal·lats en instàncies altíssimes del poder judicial que clarament van contra el PSOE. Diu, n'hi haurà que aniran també contra... Que clarament van contra el PSOE. Sí, i que clarament...
Com l'exfiscal Ortiz, per exemple.
Escolta, jo, quan vostè parla, no, calle... Si... No, calle, però devotament. I quan parla dels altres...
No, perquè a vostè no li agrada dialogar.
No, és que jo quan vostè parla, jo l'escolte.
No,
i després, quan
està
acabat,
mirant el mòbil.
I després, quan ha acabat vostè, parle jo. I si vostè em respecta a mi, després la resisteix. Si no, cada volta que parla vostè l'aniré interrompent també i veurà com
no li agrada. Jo en dic dialogar.
No, és dialogar, perquè en el moment que jo parlo vostè em talla el meu fil.
El dialogar vol dir
debatem.
Pues espera no que vostè doncs deixa anar una xapa
doncs
i a una altra.
Doncs espera que acabe i no interrompisca el fil, perquè si interromp el fil ja es queda sense poder explicar. I la meua impressió absolutament tan respectable com la que té vostè és que sí que hi ha una campanya absoluta de jutges que estan en instàncies altes contra Pedro Sánchez, contra el govern actual i contra el PSOE. I no cal ser tampoc cal tindre dos dits en el front per arribar a aquesta conclusió. Una altra cosa és que tu mires cap a un altre costat. Això existeix, i també és veritat, i en això crec que el senyor Francesc Marc Álvaro estava dient una cosa sensata, que això tampoc no exclou tots els casos de corrupció del govern. És allò de el fet de que jo siga un neuròtic, no exclou que em perseguisquen. Evidentment que hi ha aquests casos, i evidentment també que hi ha un grup de jutges que vol el cap de Pedro Sánchez, i ja veurem com acaba aquesta broma, perquè per mi això és fortíssim. Dit això... a mi aquesta sentència em fa recobrar tan de bo una certa esperança en que si això no és només un missatge a Pedro Sánchez de que anem a per tu i premiarem tota la gent que delate conductes perverses teues o del teu govern, si només és això, doncs veure si alguna cosa canvia. Perquè és veritat que el senyor Luis Roldán va ser condemnat a 31 anys i que només se'n va complir 15. I també és veritat que el senyor Eduardo...
Anellament,
I també és veritat que el senyor... Sí, 15. I també és veritat que malversació, suborn i estafa. I també és veritat que el senyor Eduardo Zaplana va quedar, estava condemnat a presó provisional el 2019 per un cas de greu deteriorament de la salut d'una leucèmia. Se li va concedir la llibertat també condicionada, i quan arriba la sentència, que és l'any 2024, la sentència serà 10 anys, Audiència de València, 2026, encara estem esperant què diu el Suprem. Yeah. Per tant, que això fins ara tenies, moltíssima gent tenia absolutament la percepció de que qui la feia no la pagava. Mm. I que segons qui... Sí, i que segons qui sempre havia la possibilitat de que, bueno, després vindrà un recurs, de que després farà no sé què, de que aquell jutge m'arribarà, i jo personalment crec que com més arriba un recurs o com més pugem en el grau de l'escala judicial, el PP té més oportunitats per escapar-se'n tranquil·lament.
El Grinyan no ha arribat a entrar a presó, eh?
Bueno, sí, d'acord.
No, és que esclar, és que...
D'acord, un cas.
Sara. Jo també comparteixo que hi ha una part de l'alta magistratura que forma part d'aquest engranatge dels poders de l'Estat per castigar a qui es considera dissidència política, i crec que des de l'any 2018, quan es va verbalitzar per part del Partit Popular i de l'extrema dreta que aquest no era un govern legítim, el govern que es va forjar entre el PSOE i més tard també amb Podem, ha acabat justificant una persecució de caràcter judicial. Ara, això no treu que efectivament doncs, existeixen casos de corrupció amb proves molt contundents. Altra cosa és si entréssim a comparar doncs, amb altres casos de corrupció on el lladrocini, diguem-ne, la quantitat del lladrocini és molt major. Però jo no exculparé, perquè em sembla extremadament greu, insisteixo, i abans ho he dit, que mentre hi havia una pandèmia i estaven morint milers de persones, aquí hi havia qui aprofitava per fer negoci. I aquest algú era ni més ni menys que el número 2 de Pedro Sánchez. I aquesta gravetat no la podem minimitzar. Era la persona de confiança de Sánchez, era qui li va ajudar a guanyar la secretaria general del PSOE quan havia estat defenestrat, era un dels ponents de la moció de censura que es va presentar, és també l'argument principal, el catalitzador que va servir per fer fora un partit popular que havia estat condemnat i en aquest cas sentenciat, que això ho oblida Feijóo, no? Que aleshores, mentre no hi hagués una sentència, no tenia Rajoy per què marxar. I ara, diguem-ne, no hi ha una sentència contra el Partit Socialista, però ja, exacte, però ja demanen que marxi. Però jo comparteixo que amb la situació actual amb la que estem, que crec que és de col·lapse i de fallida democràtica, el més lògic seria que operés un dels mecanismes constitucionals. O moció de censura, o eleccions, o qüestió de confiança. I dic col·lapse perquè al final no n'opera cap. No n'opera cap per fragilitat d'uns i per incapacitat dels altres de presentar una alternativa. Dit això, quina és la contradicció dels socis? Perquè jo crec que aquesta legislatura se sostindrà mentre els socis no deixin caure Sánchez. Clar. I el principal aquí és sumar. Sumar ha de decidir quin és el seu llindar de tolerància de tots els casos que estan passant. Que Esquerra Republicana diu que la línia vermella és el presumpte finançament irregular del Partit Socialista. D'acord, això està molt clar. Però aquí la mare dels ous la té sobretot sumar. Si decideix en algun moment deixar sol a Pedro Sánchez i que, per tant, ell no pugui complir amb el seu objectiu, que és convocar eleccions al primer trimestre del 2027. Mm. Però insisteixo, aquí hi ha una contradicció, perquè si Podem diu que la legislatura ja no té sentit, però a la vegada tampoc demana una convocatòria explícita d'eleccions, és perquè està atrapat, perquè necessita electoralment marcar distàncies amb el Partit Socialista, però a la vegada les enquestes no li són favorables. Mm. I a la vegada, i això també ho sap Esquerra Republicana, l'alternativa que es dibuixa, quina és? És la de PP i Vox, que es presenta com a devastadora, especialment per Catalunya. I una cosa que jo crec que és de justícia mencionar-ho, i ho dic perquè deia Ione Belarra que potser la gent, la ciutadania, es pensava que aquesta legislatura seria com l'anterior, i en aquesta legislatura hi ha hagut la corrupció d'Ábalos. La corrupció d'Ábalos va començar amb Pablo Iglesias com a vicepresident del govern espanyol, no? Mm. I l'exercici de memòria l'hem de fer amb tothom. Mm. Vull dir, no és que marxés Podem del govern i aleshores comencés la corrupció. Yeah.
Pere. Sí, deia la Sara, no, i comparteixo, no?, que és repugnant, ella no ha dit repugnant, però ja ho dic jo, diguem que aprofitant que hi ha la pandèmia, alguna gent faci negoci de manera obscena aprofitant-se dels contactes que té l'administració, en aquest cas estava fins i tot a dintre. Sentència, fets provats, 400.000 euros entre els tres. També feia negoci aprofitant els contactes amb l'administració el marit, el nòvio de l'Ayuso, per milions d'euros. per milions d'euros, i no només no està condemnat encara, està això va llarguíssim,
sinó que, valent, sí,
sinó,
sí, sí.
No, sinó que ha hagut de plegar el fiscal general de l'Estat, sí, 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 condemnat per una filtració. Aquí estem veient filtracions, una filtració no reconeguda. Estem veient filtracions cada dia de les joies, de tot, i aquí ningú investiga res. Ho dic només per subratllar que l'estat de dret pues, serà tot el que vulguis, però que hi ha, com a mínim, una doble vara de medir. No? Dit això, i compartint la situació lamentable en la que es troba el PSOE, no només per persecucions, sinó també perquè alguns membres molt destacats han actuat de manera lamentable, jo crec que hem escoltat a dos socis, suposadament, entre cometes, socis d'aquest govern, si haguéssim seguit la ronda i haguéssim parlat amb Junts, pues, també encara segurament seria més dur. El PNB... És evident que no hi ha una majoria. No hi ha, és evident que no hi ha una majoria per tirar endavant el que deia el Francesc Marc Albaró de mesures concretes, és que no hi és. Per tant, jo crec que tothom, amb aquest marc, tothom comença a coincidir en que no hi pot haver tampoc una moció de confiança, precisament perquè no hi ha una majoria, que no se li pot regalar a la ultradreta, diguem, unes eleccions anticipades que marquin ells els temps i que tu veguis en allà com un pobre xaiet, com un xai al matadero.
Si tenim por a votar.
No, sinó que lo lògic, en aquest marc que estem veient, és organitzar-se. I jo crec que això comença a estar bastant clar. Hi haurà eleccions l'any que ve.
Com el Petro.
Hi haurà eleccions l'any que ve. Bueno, el Petro li ha vingut, de, si no recordo malament, de 200.000 vots, eh? Vull dir que està oberta l'elecció, segons el que estàs dient. Per tant, de cara a l'any que ve, però en comptes de final de legislatura, abans de les municipals i autonòmiques, doncs jo crec que aquest escenari es comença a dibuixar amb uns pressupostos que no tiraran endavant, però que seran utilitzats electoralment, o sigui, no són cap sants barons, no? Però que és un escenari que té una certa lògica i que jo crec que és el que l'esquerra ja està en mòdul electoral, i quan Podemos actua amb aquesta contundència en aquesta entrevista és perquè ja s'ha ficat en aquest paper, diguem, ja. No?
Però quan dius organitzar-se, què vols dir?
Organitzar-se de dir, bé, quan farem eleccions? No li donarem el gust de que siguin ara? Ja. Seran abans de les municipals? És una hipòtesi
però
tot això, eh?
Però veurem si hi arriben, perquè al final... El problema per Pedro Sánchez és que pot voler una cosa però no controla el calendari judicial
tots
ni els fets judicials
ja,
que puguin
tots
venir.
Tots els socis no. També tenen tanta por d'anar a eleccions. Sí. És que, a veure, aquí el que és molt lamentable, és que es defensi públicament. No convenen a eleccions, no li regalarem les... Escolta, no, les eleccions no es regalen, la gent vota.
Sí,
o sigui, si guanya el
hi ha un mecanisme constitucional que és una moció de confiança.
Si guanya el que tu no t'agrada... No és que li hagis regalat res.
És una potestat del president del govern, Anna. Sí. Hi ha una manera d'acabar-ho, que és fer una moció de censura.
Sí,
o si no la fan els que l'han de fer, doncs el president manté la seva prerrogativa.
El discurs de l'esquerra ara mateix és tot val per retrasar eleccions i d'alguna manera estan com negant el dret a l'alternància política.
No.
Val per retrasar eleccions perquè guanyarien els dolents.
La prerrogativa...
Si val més lladres, corruptes i puteros que del partit de
l'altre
partit.
La convocatòria d'eleccions és una prerrogativa del president del govern.
Sí, però estem analitzant per què. Estem analitzant per què. Però tu estàs dient, no se'ls hi pot regalar. O sigui, convocar eleccions és regalar.
No, dic que aquest és l'argument de l'esquerra.
Però una cosa, ningú està retardant res, eh? Ningú està retardant res. Les eleccions s'han de fer l'any que ve. Ningú retarda
home,
res.
Home, a veure, si en una situació com aquesta
situació,
no hi ha raons per adelantar eleccions...
En una situació és la majoria parlamentària que decideix fer aquesta moció de censura, si n'hi ha, que no n'hi ha, i en aquesta situació, o si no, és el president del govern espanyol el que ha decidit si les convoca. Per tant, si no hi ha res d'irregular. El que sí que podem dir és que arribats en aquesta situació, potser una persona sensat diria, jo les convoque... perquè se m'està desfent la història en les mans. I en aquest sentit, la senyora Belarra tenia bastant sentit o bastant raó aplicat a tota l'esquerra, també, no només al PSOE, perquè algú està aguantant el PSOE. I és que no es pot fer pitjor.
Sí. Exacte.
Bueno, d'acord. Un moment. O sí, ja ho veurem. O sí, ja
no
ho veurem.
Subestimis aquesta
no subestime la capacitat d'aquells senyors a fer-ho malament. Yeah. Però clar...
Bueno, però sort et tenen que són més calvos i més lletjos tots els altres pretendents, que diria la trinca, eh?
Segurament.
No ofensa, eh?
Segurament.
Oh! Parlo de calvo o parlo de lletja, ja ara se m'ha dit.
Tancaran el micro, eh?
No, però és veritat que si l'esquerra, en aquest sentit del PSOE, tots els aliats que té, els socis que té, volen donar alguna lliçó, i aquesta lliçó ha de ser de fer millor les coses, no es pot arribar, home, hem arribat.
De totes maneres, Vicent, de fer millor les coses. Aquí també està demanant eleccions, i ho dic també com una crítica, em sembla, raonable a l'esquerra. Està demanant eleccions qui no és capaç d'organitzar-se. I qui també està contribuint amb les seves divisions i amb les seves lluites caïnites a desmobilitzar una esquerra que per una banda, per la part del PSOE, veu com proliferen els casos de corrupció i per l'altra, amb l'esquerra que en teoria hauria de ser l'esquerra regeneradora, resulta que estan atrapats amb les seves pròpies batalles internes
encara,
i no són capaços ni d'anar junts ni de triar un candidat que tingui una viabilitat electoral
i
positiva.
L'esquerra, entre cometes, té el senyor Rufián dient que ell vol liderar tot això i que s'ha de fer una força, etc etc, mentre que el seu partit diu que no, que ni pensar-ho. Clar, vull dir, dius, no només desmotiva el PSOE, que sobretot desmotiva el PSOE, sinó que si posats a buscar desmotivadors en tenim una pila.
Home, mira, sí, a les primàries de Junts, a l'Ajuntament de Barcelona s'ha vist. Però bueno, però no, per exemple, en Rufián té raó quan diu que governar no és només resistir, és legislar. Sí. Llavors, a veure, si l'argument per no adelantar eleccions no és perquè tenim un pla de regeneració, no és perquè pensem que aprovarem uns pressupostos, no és perquè pensem que tenim la solució a tots els problemes, sinó que a veure com passem la maroma, a veure si això escampa i sobretot que no guanyessin mai, no guanyin els altres, és un argument bastant patètic, eh?
4 minuts i arribarem a 3 quarts de 10. De seguida continuem a l'hora d'aquí al matí de Catalunya Ràdio.
Fem ara una connexió per saber les novetats del Corte Inglés. Bon dia.
Hola, bon dia. Ara, dormir de mil maneres és molt més fàcil amb Hipercor. I descansaràs profundament amb la tranquil·litat d'haver triat bé. Perquè des del 18 i fins al 30 de juny, a Hipercor t'oferim un 50% de descompte en una selecció de matalassos i bases, amb finançament a mida, fins a 12 mesos. Ah, i ho pots pagar còmodament amb la targeta del Corte Inglés a la botiga web o app. I a més, hi ha ofertes, les més bones en coixins, edredons, fundes, llençols. I si el teu nou sistema de descans és per a una segona residència, despreocupa-te'n. Al poble, a la platja, a la muntanya, t'ho portem on vulguis. Només cal que consultis les nostres rutes diàries de repartiment disponibles a la teva zona. Així descansaràs tu i la teva butxaca. Recorda, tot un 50% de descompte en una selecció de matalassos i bases. Consulta'n les condicions a Hipercor o a hipercor.es. I aquest estiu, les botigues del Corte Inglés de la plaça de Catalunya i Diagonal, així com el supermercat de Francesc Macià, estaran obertes els diumenges i festius de 12 a 20 hores. T'hi esperem. Doncs això és tot per avui. Adéu-siau.
El matí de Catalunya Ràdio.
Hi ha un lloc on pots aprendre tot allò que ningú no et pot ensenyar. Però abans de matricular-t'hi, hi ha una cosa que has de saber. No et graduaràs. Perquè a la Universitat del Carrer no deixaràs mai d'aprendre.
Descobreix amb el nou Cupra Raval 100% elèctric amb més de 440 quilòmetres d'autonomia tot el que la ciutat et pot ensenyar. Informa-te'n a cupra.com.
La vida està feta d'empreses. És el gelat que tant t'agrada. L'audiòfon que et permet gaudir de la música. L'app que t'ajuda a posar-te en forma. Les empreses catalanes són molt més del que et penses. Són innovació, oportunitats, creixement. Són persones qui treballen. Són el teu dia a dia. El 27 de juny celebrem el Dia de l'Empresa.
Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
Aquest estiu, la gran pregunta és...
híbrid o elèctric?
Perquè aquest juny et pots emportar un Nissan híbrid o elèctric al 0% TAE i no pagar-lo fins al setembre. Sí, com ho sents? No pagues fins al setembre. Consulta condicions a nissan.es.
Sabies per què el kèfir d'Activia és un kèfir de veritat? Perquè conté autèntics llevats de kèfir. És boníssim i amb probiòtics que només Activia ha demostrat que arriben vius a la microbiota i nodreixen la seva diversitat. A més, comença els matins amb Activia Kèfir. Et sentiràs bé per dins i això es nota per fora. Activia Kèfir, un kèfir de veritat.
Quan tot s'accelera sense aturador, el pop-up IA s'adapta als nous hàbits i te'ls explica.
Tot i que em sorprèn que vivint a 5 carrers del gimnàs agafis l'aerobús.
El problema principal que li veig amb el nostre món i aquesta era digital és la centralització.
Pop-up IA és un podcast de divulgació digital que connecta amb la vida real.
Responem les preguntes freqüents d'intel·ligència artificial que tots ens fem.
Nous episodis de Pop-up IA, el podcast de Mariola Dinarès, a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
I també disponible a la plataforma 3Cat.
El matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.
3 quarts de 10, l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio, amb l'Anna Grau, la Sara González, el Pere Rossinyol i el Vicenç Sánchez. Poques hores abans de la revetlla de Sant Joan, el que passa és que sempre que hi ha aquestes dates, doncs es reactiva un cert debat molt relacionat amb la pirotècnia. La revetlla de Sant Joan és una de les festes més celebrades de l'any, però també hi ha col·lectius que la pateixen de manera especial, bàsicament pels sorolls, els sorolls estridents, i és per això que cada vegada, avui explicàvem al matí, que es pot trobar més del que s'anomena pirotècnia de baixa sonoritat. Lara García, explica'ns, què tal? Bon dia.
Bon dia. Doncs el sector de la pirotècnia preveu vendre un 5% més de petards en aquesta revetlla de Sant Joan i facturar més de 20 milions d'euros. Els fabricants calculen que més de la meitat de les vendes ja seran d'articles de baixa sonoritat. Són aquests petards que potencien la llum per sobre del soroll i el sector espera que guanyin encara més popularitat, ho diu el director de l'empresa La Traca, Jordi Brau.
Nosaltres ja fa 8 anys vam agafar la iniciativa de desenvolupar tots els productes de baixa sonoritat. I nosaltres esperem que aquesta gamma que avui ocupa el 55% de la nostra oferta pugui arribar fins al 65% de la facturació.
Fins i tot hi ha fabricants que ofereixen de forma gratuïta kits de taps a ulleres per mitigar l'angoixa dels afectats i fer que les revetlles siguin més inclusives. Al matí de Catalunya Ràdio hem parlat amb Carme Soler, vicepresidenta de l'Associació Catalana contra la Contaminació Acústica.
Els petards, com que són soroll, doncs considerem que s'hauria de celebrar aquesta de la revetlla, el solstici d'estiu, amb altres coses, que no fossin petards ni soroll. Abans, com se celebrava Sant Joan abans? Els pobles es cremava, es feia un foc perquè es cremava tot el que a l'hivern s'havia fet malbé, el que fos.
La pirotècnia de baixa sonoritat fa que les persones sensibles als sorolls també puguin participar en la festa. Això ho reivindica Josep Llor, de la Fundació Empans, que acompanya persones amb discapacitat intel·lectual.
Que la gent tingui en compte que hi ha persones hipersensibles que també volen gaudir d'actes que són patrimoni de tothom, diguéssim, creiem que és algo que hi hem d'estar darrere i empentant-ho.
Ja hi ha municipis com Roda de Barà i Figueres que volen regular el so dels petards a les seves revetlles.
Gràcies, Lara. Fins ara.
Fins ara.
També hi ha una altra qüestió que sempre que hi ha aquest tipus de festivitats, molt especialment a la revetlla de Sant Joan, són els animals. Els animals domèstics, però no només. Ara mateix podem saludar l'Aida Gascón, que presideix l'Associació en Defensa dels Animals Ànima Natural. Senyora Gascón, què tal? Molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
És un debat que anem insistint i repetint pràcticament cada any, però és important recordar-ho, eh? És a dir, que hi ha molts animals, o pràcticament tots, vaja, que ho passen especialment malament amb aquests petards i aquests sorolls, bàsicament.
Sí, al final és que tothom que tingui un animal a casa ho sap, no? Al final l'estruent provocat per la pirotècnia sorollosa té conseqüències greus i contrastades sobre els animals, tant domèstics com silvestres, que tampoc els hem d'oblidar. I què és el que els hi provoca, no? Doncs poden ser episodis de pànic, desorientació, fugides, accidents i fins i tot la mort, no? Sense tenir en compte tot el nerviosisme amb el que es queden, doncs, durant aquests dies. Això també li podem sumar a l'impacte negatiu, evidentment, amb les persones, no? Amb especial sensibilitat al soroll, com serien persones amb trastorns de l'espectre autista, gent gran, menors, i bé, i ciutadans amb determinades patologies físiques o psicològiques. Però en el cas dels animals silvestres encara es fa més invisible perquè no els veiem, evidentment perquè fugen, però moltes vegades doncs, hem vist episodis d'aus que morien. Per ells també, tots aquests animals amb els que compartim les nostres ciutats, és un drama.
Anava a preguntar això, quan parlem d'animals silvestres parlem bàsicament d'ocells o d'altres també?
Especialment s'han detectat impactes greus en aus, perquè són animals molt, molt sensibles, a vegades han fugit així en estampida i doncs s'han donat cops contra pistes de pàdel, per exemple, de vidres, i bé, doncs, tot aquests episodis a vegades han generat la mort massiva d'aus. Això ho hem vist en diferents ciutats. Fa un parell d'anys, em sembla que va ser a una ciutat d'Itàlia durant el Nadal, no? O el cap d'any, que també s'acostumen a tirar petards. I bé, doncs això doncs és bastant terrible per la fauna urbana.
I després pels animals domèstics, sovint hi ha estudis que apunten que fins a la meitat, o més de la meitat dels gossos, per exemple, dels gossos domèstics, pateixen efectes a la seva salut arran de focs artificials o de petards, no?
Sí, pateixen, pràcticament tots pateixen molt, molt d'estrès i alguns ho pateixen tant que fins i tot han arribat a morir. Cada any tenim notícies de gossos o gats que moren durant aquestes festes. Per tant, tampoc cal que arribem a la mort, no? Si és que només veient-los ja veiem que hi ha molta gent que el que fa quan arriba a Sant Joan és fugir de les ciutats i se'n va a zona de pobles a retirar-se per tal d'estar molt lluny d'aquests sorolls, perquè realment els seus gossos ho passen molt malament, no? I els gats també, el que passa és que a vegades és més difícil viatjar amb el gat, però és molt típic que la gent fuig. Això passa també a les falles de València, no? Molta gent, molts valencians i valencianes fugen de la ciutat quan són les falles, al mes de març, perquè és insuportable pels seus animals i també doncs, ells pateixen veient com el seu animal pateix.
Són ja diversos governs de diversos països que han prohibit els focs artificials a menys o els han limitat molt, diguem, els han limitat a professionals o en dates molt determinades. Vostè en seria partidària, de prendre alguna mesura així?
Sí, totalment. Diguéssim que la demanda té suport de precedents concrets, no? I no cal anar-nos a altres països que, evidentment, sempre estan més avançats que nosaltres dins la Unió Europea, però, sense anar més lluny, l'Ajuntament d'Alcobendas, per exemple, la Comunitat de Madrid, va contractar focs artificials de baix nivell acústic, no? Les seves festes de Sant Isidro, per protegir els veïns amb aquesta hipersensibilitat, però també les mascotes i els animals silvestres. I van ser substituïts per efectes de llum, no? Que també són molt bonics i són interessants. A Granada també hi ha un poble que es diu Cijuela, que també van fer una consulta popular a favor d'un espectacle pirotècnic silenciós el 2025 i van guanyar, no? I després a Toledo també doncs han hagut iniciatives i el municipi italià de Collegio, no? que comentaves de països d'altres països, doncs el municipi italià de Collegio va ser pioner en aprovar una llei que obliga que tots els focs artificials siguin silenciosos a les seves celebracions de cap d'any, que és quan més les fan servir.
Sí, és que és un tema interessant, perquè tu quan mires aquests exemples, hi ha un exemple que a mi, per exemple, m'interessa molt, que és els Països Baixos, que és un dels grans productors europeus de focs artificials, que ara fa una mica més d'un any va aprovar una llei també, que on és tradició, per cert, els Països Baixos, fer servir els petards, en aquest cas la nit de cap d'any, i allà es va aprovar també una llei per dir només les podran fer servir professionals, i allà un dels arguments era les ferides, la gent que prenia mal, la gent, les ferides als ulls o les cremades, per exemple, dient això també costa uns diners a la sanitat pública, per tant, escolta, hem de prendre mesures, no?
Esclar, els Països Baixos tenen una normativa estrictament restrictiva sobre la pirotècnia. No només va prohibir als consumidors particulars la compra, no?, la possessió o l'ús de tots els focs artificials, sinó que, a més, a nivell a nivell dels governs tampoc promovien, no?, aquestes festes amb pirotècnia. És a dir, que tenen són molt estrictes, no? Són un molt bon referent. Nosaltres el que demanem és... demanem a l'Ajuntament de Barcelona que reguli l'ús de pirotècnia amb soroll durant Sant Joan i que estableixi zones lliures de detonacions, que promogui alternatives, no?, com espectacles de drons, que ja em consta que ja s'està fent, però s'hauria de substituir completament, no?, llums làser o pirotècnia de baix impacte acústic. Però també demanem a nivell estatal. Nosaltres demanem també que Espanya doncs, es reguli a nivell estatal i prohibeixi l'ús de pirotècnia sonora i que l'obligui a substituir-la per pirotècnia silenciosa o altres formats no invasius, no? Instant també a les administracions a actuar amb responsabilitat i alinear-se amb una societat cada vegada més conscienciada amb el benestar animal i la inclusió social, que això doncs, ja ho estem veient. Al final la ciutadania va per endavant perquè ho veiem, no?, que els petards de baixa sonoritat i ecològics ja representen entre el 40 i el 50% de les vendes a Catalunya. Per tant, només es tractaria d'aquesta tendència social doncs, fer la llei, que no sé si també es pot regular des de la Generalitat, però vaja, jo crec que hi ha diferents nivells de regulació, però l'Ajuntament de Barcelona té competències i, evidentment, el fin últim seria tot Espanya.
Laia de Cascón és la presidenta de l'entitat Ànima Naturalis. Moltíssimes gràcies, que vagi molt bé.
Moltes gràcies a vosaltres.
Aviam, per al·lusions, parlàvem de valencians, Vicent.
Que bé. No, jo... És un tipus d'argumentació i de debat en el qual em sent incòmode.
Ja. Yeah.
Perquè, clar, igual que la gent de la festa del bou a les Terres de l'Ebre, també se sent molt incòmode en aquests debats. Perquè no és veritat que quan eren petits, era aquesta senyora quan era petita, quan jo era petit, els petards eren molt més potents que ara. I els recordem una potència que ara ja no està permesa. També és veritat que l'Ajuntament de València ha anat regulant els espais i, la, i el calibre de la munició, per dir-ho així, perquè això no siga com era. Ara, jo crec que aquesta senyora representa un estat superior de civilització, d'humanització, i que em sembla molt bé, però, bueno, tots portem dins una bestioleta i tots portem dins una persona que... és veritat, que s'estima algunes expressions primàries i, per tant, jo em sent que no hi estic massa d'acord. Si el petard, ja m'explicarà com es fa un petard ecològic, però si el petard és de baixa intensitat i el castell de focs artificials ja no inclou soroll, allò ni és un petard ni és un castell de focs artificials, que li diguin d'una altra manera, que diguin espectacle luminós i ecovisual, etc etc. I entenc absolutament totes les raons. És que em sent molt canalla criticant aquestes raons, perquè és veritat que els ocells es queden desconcertats i xoquen contra cables de llum, i és veritat que els animals pateixen, alguns animals més que altres, i és veritat que algunes persones pateixen més que altres. I és veritat que la meitat de la població de València, quan venen falles, se'n van, però no se'n van només pels petards, eh? Se'n van perquè la ciutat esdevé un infern, hi ha un milió de turistes, i allà, i un olor a fritanga cada vegada més, i ningú no legisla contra les parades de xurros vomitius, quan abans només hi havia clar. Vull dir, hi ha moltes raons que fan que la gent puja.
Havia començat mesurat, eh?
Sí.
Clar, i per tant, no sé, sí, vostè té d'acord, però jo crec que si fem un castell, el castell ha de ser sonor, si el petard és petard quan és sonor també, i que es pot regular i que es pot rebaixar tot això, però en el moment en què això es converteix en una festa ecològica, és una altra cosa. Quan tinguem tot això domesticat, diu civilitzat i humanitzat, llavors vindran contra el foc. Perquè llavors les fogueres considerem tribals, salvatges. Només hem de pensar, quan han evolucionat les fogueres a Alacant o a València, en què es transformen aquestes fogueres i com contaminen. Sí. Clar, ostres, tu, és que al final, les vaques, quan es tiren pets, omplin l'atmosfera de metà i fan la vida molt més difícil.
Però si fossin encara... només les vaques, els carros.
Jo estic d'acord amb el discurs de Vicent com a votat, diguem, no? Ell segurament ho pensa, a mi m'agrada, diguem, per animar el debat, però jo crec, diguem, que hem començat a l'espai recordant el que deia el Roger, el Mayol, no?, de Vilassar, sí. De l'Asa Innocenci, que el penjaven, diguem, a Vilassar del campanar. Estic segur que quan l'animal era de veritat i algú va començar a dir, ostres, això és molt bèstia, no? Vols dir que pues els altres deien, hòstia, això és la tradició, això ho hem fet tota la vida així, bueno, i al cap d'uns anys, pues... ja no es fa amb un... I no passa res, la gent s'ho passa pipa igual, no? Llavors, tot el que sigui plantejar el que els economistes en dirien externalitats, que és com afecta negativament per altres espècies, per altres persones, una cosa que tu, no dic el Vicent, sinó a qualsevol persona que hi disfruta, s'ho passa en gran, a mi em sembla molt positiu. Llavors, a partir d'aquí, doncs, bueno, un cop sabem pues, que hi ha molta gent que ho passa malament, que hi ha, bueno, què podem fer perquè aquestes festes, els que s'ho vulguin passar bé, s'ho passin bé, però no a costa d'una pila d'externalitats. I llavors tot això, a cop de decret, és molt difícil,
clar.
Però val la pena plantejar-s'ho i val
procés,
la pena...
Té tota la raó del món. És un procés d'humanització en el qual...
O dels animals,
en
no?
En el qual en declaren que ara en ardental.
Sara.
Sí, molt ràpidament. Estic molt d'acord amb com ho plantejava el Pere. Al final, les tradicions les fem les persones i, per tant, les tradicions no són inamovibles. I està bé que es plantegin aquests debats per fer una mica més inclusives festes i revetlles i tradicions que jo crec que s'han de preservar, però que s'han de preservar pensant també en l'equilibri, no?, per trobar un nivell de benestar que subscriguin bona part de la població. Entenc que és complicat, la legislació és complicada perquè també és una tradició que afecta de forma desigual el territori. I fins i tot entre els barris de Barcelona hi ha un ús molt desigual dels petards. És més, és molt imprevisible preveure cada any quin barri doncs, tirarà més petards i el que l'any passat te'n va tirar menys ara més. I, de fet, a nivell territorial doncs, hi ha pobles que hi ha més tradició, d'altres que n'hi ha menys. Per tant, una legislació que homogeneïtzi tot això és complicat, però això no vol dir que no s'hagi de plantejar el debat i que siguem tots una mica sensibles amb les persones que s'ho passen malament, no només amb aquesta festa, sinó amb moltes altres.
Anna.
A veure, jo amb això tinc sentiments dividits, perquè a mi els petards no m'agraden, el rebombori no m'agraden, els focs artificials, mal els llums, els piromusicals, aquestes coses, el tema de la seva família va ser molt bonic, però el pim-pam-pum a mi més aviat m'atabala. Ara, és l'essència d'una festa com aquesta. Llavors, esclar, jo què sé, per exemple, doncs, és que a mi m'entristeix perquè veus una pel·lícula dels anys 70 i veus on fumava la gent, on bevia la gent i coses que es podien fer i que no es poden fer, que realment dius com més anem menys valem. I també hi ha una opció, jo que sé, a Madrid, com eren els dies de l'orgullo gay, que